l'honor d'Alicia Sánchez Camacho val 80.000 euros. Seria, diríem, una lectura de l'acord a què ha arribat la líder del PP a Catalunya amb l'agència de detectius Método 3 després de l'escàndol de les escoltes al restaurant La Camarga. Al darrere, però, hi ha el neguit d'Alicia Sánchez Camacho que surti a la llum pública una conversa, no oblidéssim pas, absolutament privada, pujada de to, sembla, amb l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola. Recordem que fa 4 mesos Alicia Sánchez Camacho va presentar una demanda civil i una de penal per reclamar a la justícia, això, recordem-ho.
Una demanda contra l'empresa que aparentment ha realitzat aquesta escolta il·legal. Demano una prova a l'empresa perquè l'empresa ens posi el llibre de registre i tota la informació disposada per veure qui va sol·licitar aquest seguiment. I en segon lloc, demano una investigació policial per si s'han pogut cometre il·lícits penals i que s'investigui fins al final.
Finalment hi ha hagut acord, doncs, entre Sánchez Camacho i l'agència de detectius Método 3. Tot va començar, tot l'aldarull, tot l'enrenou, tota la polèmica amb aquell gerro de flors que hi havia al restaurant La Camarga i que va enregistrar aquella conversa entre Alicia Sánchez Camacho i l'exdona de Jordi Pujol. Això, tot plegat, aquest acord evitarà que tots hagin d'anar al judici oral que s'havia de fer el mes que ve. A canvi de retirar les acusacions, Método 3 admet que dos extreballadors van gravar la conversa i la van difondre. Demana perdó a Sánchez Camacho i accepta pagar la indemnització. Les dues parts, que van tancar l'acord dimarts, també s'han compromès a mantenir en secret el contingut de la declaració. Tot i que aquí s'acaba el procés obert per la líder popular, un jutjat de Barcelona manté oberta la causa contra Método 3 i ha decidit prorrogar un mes més el secret de sumari. El jutge ha traslladat la causa a la fiscalia, que ha de decidir si continua investigant l'agència de detectius, entre d'altres per un presumpte delicte de revelació de secrets. L'exparella de Pujol Fill també ha renunciat a emprendre accions penals a canvi d'una altra compensació econòmica. Caldria, però, saber exactament per què es va gravar i, sobretot, qui va decidir gravar aquella conversa. Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista del periòdico i col·laborador del món a RAC1, Fidel Marreal.
Alicia Sánchez Camacho va dir que arribaria fins al final en el cas de l'espionatge que la va afectar. Els 80.000 euros que ha acceptat de l'agència d'espies a canvi de tapar el cas em recorden poderosament el que en deia fa pocs dies un destacat representant acadèmic, parlant de la integritat dels representants polítics. Tot té un preu. El preu, en aquest cas, no són 80.000 euros. És no conèixer la veritat, no saber per què Sánchez Camacho va callar durant anys sobre les denúncies que li va fer l'examant de Jordi Pujol Ferrusola, qui va encarregar Método 3 espiar aquella trobada, qui ha conegut el seu contingut. Tant de bo la investigació penal segueixi malgrat tot. Els nostres representants institucionals gaudeixen d'una certa protecció judicial, és lògic que així sigui, però a canvi haurien d'acceptar que en tot allò que els afecta i té transcendència pública no s'haurien de poder acollir a pactes extrajudicials foscos ni a indults vergonyants. Cal permetre als tribunals d'una banda i al control parlamentari sense pactes de silenci per l'altra que vagin fins al final.
Atents a aquest VIP Soto del Real que té Miguel Blesa per entrar i sortir de la presó cada 2x3. Apunta que aviat tornarà a sortir. De fet, la Fiscalia ho podria demanar avui mateix, després que l'Audiència de Madrid ha anul·lat la causa contra l'expresident de Caja Madrid pel crèdit de gairebé 27 milions al grup Marsans. Considera que el jutge ha convertit el cas en una causa general per buscar els responsables de la crisi i imposar-li un càstig general. És el que denunciaven tant la Fiscalia com el mateix advocat de Blesa i, al final, l'Audiència de Madrid ha claudicat i ha demanat que se l'anul·li aquest cas i la resta d'actuacions que se n'han derivat. El jutge, recordem que investigava un crèdit de 26 milions que Caja Madrid va concedir al grup Marsans, propietat de l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran, que també està, recordem, entre reixes. Estirant el fil, però, el jutge ha trobat un altre cas per investigar, la compra del Banc de Florida per part de Caja Madrid que ha portat Blesa a la presó novament. Com que aquest cas penja de l'altre, per això és probable que surti de la presó, on hi va entrar fa 15 dies. Durant aquestes setmanes, el jutge José Silva ha denunciat tot tipus de pressions i fins i tot ha demanat protecció al poder judicial. Miguel Blesa és un dels banquers que també investiguen per la venda de preferents. Ara la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que aparqui el cas d'aquests productes. Escoltem el comentari que hi posa ara el director de l'Institut d'Estudis Financers i col·laborador del món a RAC1, Josep Soler.
Fins i tot els més comprensius amb les retallades i més convençuts de la necessitat de reformes dràstiques, reconeixem la importància de la justícia exemplaritzant, de que apareixin alguns responsables de tants disbarats polítics i empresarials. El cas de Miguel Blesa, definitivament un banquer per la gràcia de la política i com a tal un pèssim gestor, semblava un cas clar per pagar amb una inhabilitació i una pena econòmica important, molt més que per una presó incondicional poc justificada. Aquest cas, candidat a reconciliar-nos una mica amb la justícia, podia haver estat un missatge de tranquil·litat a una ciutadania indignada amb tanta impunitat. Però de cap manera, el jutge, la fiscalia i l'audiència, cada un pel seu cantó, entrades i sortides de presó més properes a un sainet, En definitiva, una instrucció feble amb greus sospites de voler ajusticiar més que de fer justícia. Més es val llegir l'informe del Tresor americà sobre Blesa i la seva lamentable compra del City National Bank de Florida. Un preu inflat amb 588 milions de més i un equip de gestors ineptes i impresentables. Sembla que no tenim justícia per un nyap tan evident.
Joc de diners tot plegat i sobretot misteri de màfies. Parlant de màfia, sorprenent notícia amb la qual ens hem despertat aquesta matinada. Ha mort als 51 anys l'actor nord-americà James Gandolfini, conegut sobretot pel seu gran paper de Tony Soprano a la sèrie Los Soprano. Gandolfini ha mort per culpa d'un atac de cor. Era a Roma, a Itàlia, on havia de participar en un festival de cinema. Va saltar la fama gràcies al seu paper de pare de família i de cap de la mar de la màfia a Nova Jersey, estressat per la seva responsabilitat, un paper que va interpretar el Soprano durant 6 temporades i que li va fer guanyar 3 Emmys, un Globus d'Or i diversos guardons al sindicat d'actors. També li va obrir la porta a la fama i al cinema. Els últims anys havia participat en papers secundaris en films com In the Loop, Mátalo Suavemente o La Noche Más Oscura. A l'actualitat tenia diversos projectes entre mans. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, reuneix avui el Consell d'Universitats per endurir la política de beques. Ahir ja va haver d'escoltar les queixes dels consellers del RAM, fins i tot els del PP. La majoria els va alertar que si apuja la nota per rebre ajudes, hi haurà més joves que deixaran els estudis als 16 anys. Segons la consellera Irene Rigau, només a Catalunya estem parlant de perdre més de 30.000 beques.
52-53% podríem arribar a perdre de beques a la postobligatòria. Per tant, és aquella gran prioritat que Europa ens ha fixat i que vostès saben que a Catalunya en el pla d'èxit ens hem proposat que un 85% dels alumnes ha de poder continuar estudiant. És allò que se'n diu evitar l'abandonament escolar.
Bert pretén apujar la nota de tall per accedir-hi. Ara es necessita un 5,5 al batxillerat i el ministre pensa passar del 6. Madrid, Armenteres.
Bert assumeix la queixa de les comunitats, es dona temps per repensar-ho, diu que estudiarà les demandes, però no renuncia, avisa, a vincular beques amb rendiments més alts dels estudiants.
Nos hemos comprometido a estudiarla desde la perspectiva, efectivamente, de intentar que no constituya un obstáculo para que también la política de becas generales y ayudas al estudio contribuya al objetivo de la reducción del abandono escolar temprano.
I les comunitats avisen que si s'incrementa gaire aquesta nota de tall per beques, es posa en risc la continuïtat de milers d'estudiants al sistema postobligatori a partir dels 16 anys. Ara hi ha un mes per anar negociant perquè a finals del juliol s'han de tancar els requisits pel nou curs.
Els estudiants havien posat el crit al cel pels nous requisits per a les beques, creuen que seria un greu error endurir-los perquè agreujaria la situació dels alumnes amb més problemes econòmics. Ho ha explicat a RAC1 la presidenta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, Gemma Espigares.
Veiem la relació entre gent que té dificultats econòmiques i que alhora per la situació que té a casa o per la situació que està visquent, doncs no pot tenir les notes que desitjaria o que pot tenir una altra persona que li pugui dedicar el 100% del temps a estudiar.
A Bert, avui li preguntarem per l'IVA cultural, per la immersió, per la Pau, per Messi, pels esports, que són també de la seva competència, i per la sorprenent voluntat del PP valencià. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ha posat les mans al cap novament per l'última barbaritat en matèria de llengua. El PP assegura ara que el valencià és una evolució de l'Iber i volen aprovar una proposició no de llei perquè la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua reconegui el valencià com idioma propi diferent del català. En una exposició de motius, que per cert estava plena de faltes d'ortografia, el PP argumenta que el valencià arrenca la prehistòria i que després d'aportacions fenícies, gregues i llatines ha arribat a tenir la forma actual. I assegura més que la cultura ibèrica és la base de les festes, els costums, la religió i el folklore que han heretat els valencians. Quina barbaritat. A les 9 el ministre Wert serà en aquest auditori del Museu Reina Sofia de Madrid. Seurà al costat del Vicent Sánchez, de l'Enric Juliana, de l'Esperanza García i també d'en Jaume Barberà. Parlant de cultura, la històrica botiga de música de Barcelona, Discos Gong, tanca portes. La crisi i la caiguda de vendes que arrossega el sector des de fa anys ha fet insostenible mantenir-la oberta. Divendres començaran una campanya de liquidació i la previsió és que tanquin el 31 de juliol. Els propietaris de Discos Gong han explicat al periòdico i a l'Ara que des del 2005 les vendes han anat a la baixa i que han aguantat tot el que han pogut, però que davant les perspectives pessimistes tanquen. Aquest establiment del carrer Consell de Cent de Barcelona feia més de 30 anys que funcionava i actualment hi treballaven 4 persones. A finals d'abril ja va tancar una altra botiga Gong que feia 17 anys va obrir a la Farga de l'Hospitalet. Avui haurem hem d'estar molt pendents del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió del CEO de la Generalitat per saber si confirma el terrabastall que va originar fa un parell de setmanes el sondeig de Gesop. El periòdico és el que pronosticava el sorpasso d'Esquerra, Convergència i Unió. El baròmetre agafa amb crisis internes i dilemes existencials els que històricament han estat les dues grans forces del país, Convergència i Unió i el PSC. Comencem amb la federació on Unió amenaça de retirar Duran i Lleida com a secretari general. Diversos dirigents del partit han suggerit que Duran deixi el càrrec de número 2 de la federació com a protesta perquè consideren que s'ha convertit en l'ase dels cops de Convergència. El lloc l'ocuparia un altre dirigent democristià. Ho van piular ahir al Twitter i es discutirà la reunió que el nucli de la direcció té el pròxim dia 1 de juliol. Marc Martínez Amat.
Altre cop Unió supura el malestar amb els socis a través del Twitter de manera aparentment molt coordinada. Ho van piular diputats i senadors de Madrid i Barcelona, la diputada del Congrés Montserrat Surroca.
El més fàcil per Convergència és convertir Duran en el boc expiatori. Això no és de rebut. Amb Sánchez Llibre creiem que Duran s'hauria de plantejar seriosament el seu paper com a secretari general de CiU.
La senadora Eva Parera.
Diu el mateix que Mas, però Convergència dubta del seu compromís. Potser hauria de dir prou i deixar la secretaria general de CiU.
I el diputat Benet Maimí, que a més és secretari d'Organització d'Unió.
Duran es preocupa per Convergència i Unió, però el Consell Nacional de Convergència li retreu. Potser hauria de dir prou i deixar la secretaria general de CiU.
El vicesecretari general d'Unió, Toni Font, s'hi va afegir per demanar que se'n parli en la permanent del partit, però no en públic, i els altres van esborrar les piulades. Entre passadissos, però, reconeixen que els ànims estan molt crispats i que volen que Duran quedi resguardat de les crítiques convergents. Des de Convergència assumiren amb incredulitat i demanen calma.
De fet, va avançar aquesta notícia el dimarts a la tertúlia del Món RQ el director de La Vanguardia, José Antic, que ja ho va apuntar. Avui, Antic escriu a la pàgina 2, al seu article habitual a La Vanguardia, si pot arribar Duran i Lleida a abandonar la Secretaria General de Convergència i Unió després de les últimes desavenències amb el seu soci Convergència Democràtica i les crítiques que se li van fer al darrer Consell Nacional del partit que presideix Artur Mas, i ell mateix respon, no és segur, però és alguna cosa més que una hipòtesi, una probabilitat real que ha anat guanyant cos a les últimes hores. I acaba dient, és probable que l'acord entre Mas i Duran no sigui fàcil i fins i tot que en un i l'altre cantó hi hagi qui pensi que tensar la corda tampoc és una tragèdia, però és evident que una cúpula de Convergència i Unió sense Duran, escriu Antic, acabaria enviant un missatge a l'opinió pública i no precisament positiu. I mentrestant, el PSC, la corda també es va tibant cada dia més. El sector crític que representa Marina Geli, Joan Ignasi Elena o Rocío Martínez Sampere, entre d'altres, ha rebut una dutxa freda amb la decisió unilateral de Pere Navarro de passar del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Alerten que el partit no se'n pot quedar fora, sobretot si són la UGT i Comissions Obreres. De moment, però, han optat per fer costat al líder. El volen convèncer els propers dies sense fer gaire mullader. Mireia Garolera.
L'anomenat sector crític del partit ha optat per intentar modular el discurs del PSC els propers dies enterrant la confrontació pública. El líder de la plataforma Avancem, Joan Ignasi Elena, demana a Pere Navarro que s'avingui a parlar amb les entitats que han de participar al Pacte Nacional abans de decidir si volen formar part o no. Així ho ha explicat als micròfons de RAC1.
El PSC el que seria bo que fes és parlar amb les entitats d'esquerres, molt, molt especialment a les entitats progressistes, en les entitats sindicals i socials, per veure quina és l'opinió respecte a aquesta invitació a participar en el Pacte Nacional, i en la mesura de que totes elles hi participin, doncs prendre una decisió en aquest sentit, no?
Tot i així, els crítics comparteixen amb Navarro que no abonaran una macroplataforma que estigui a favor de la independència.
I atenció a aquesta notícia, a SEAT, a la companyia no li preocupa el procés sobiranista. El número 2 de la companyia, Ramon Paredes, diu que no afecta de cap de les maneres el futur de l'empresa.
Nosotros, además de producir coches en Martorell, como he dicho, producimos la Alhambra en Portugal, producimos el Mi y el Toledo en Chequia, y mañana podemos estar produciendo un coche en otro sitio. Por lo tanto, a nosotros el proceso que haya en Cataluña no nos preocupa en absoluto, ni a nosotros ni a nuestro grupo. Nosotros creo que tenemos muy claro cuál es nuestro business.
D'altra banda, el conseller delegat de Gas Natural creu que el debat sobiranista supera l'àmbit empresarial i s'ha d'abordar a través del diàleg polític. Els dos van coincidir ahir en els cursos econòmics a Santander. Un quart i dos minuts de nou del matí, el govern espanyol posa per escrit que és innecessari que l'Estat i les comunitats prestin un mateix servei. Després de dir-ho en repetides ocasions, ara ja ho recullen en un informe. Recomanen a les autonomies que suprimeixin els organismes públics duplicats i cita, per exemple, els serveis de meteorologia. Demà el Consell de Ministres aprovarà aquest document de reforma de les administracions públiques i començarà a aplicar-lo. També caldria que aquests problemes de les administracions públiques fossin també a l'inrevés i que es poguessin suprimir alguns tipus d'empreses, com per exemple alguns ministeris que tenen les les transferències transferides. Mariano Rajoy diu que no hi ha ideologia, que només es tracta de ser eficaços. És un informe que ha encarregat el mateix president espanyol i que ha detectat fins a 120 duplicitats entre l'Estat i les autonomies. Rajoy avisa que tothom haurà de cedir. Ja admet des d'un principi que no serà senzill, però està disposat a negociar amb tothom. Posava aquests exemples.
Que les comunitats autònomes poden prescindir o no de sus agencias de meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia, de sus agencias de energía, por poner algunos ejemplos, porque hay comunidades que no disponen de esas estructuras, que son caras, y desde el Estado se les presta el mismo servicio con igual o mejor calidad y sin coste adicional para los ciudadanos.
Rajoy també controlarà el deute de les autonomies amb els seus proveïdors i es simplificaran tràmits a base de potenciar l'administració electrònica. De moment seran recomanacions, però no deixa de ser un altre control sobre les finances de les autonomies. Aran comença un llarg camí cap a la normalitat. Avui s'espera que la majoria dels 300 veïns que es van haver de desallotjar per la pluja vagin tornant a les seves cases. També s'han restablert les comunicacions telefòniques i s'ha recuperat la llum en una vintena de grups electrògens. Es tracta, però, d'un moment provisional. Caldrà moltes inversions per recuperar totes les infraestructures i també molt de temps. Ara, tot just, es començaran a quantificar els danys. Anem a Viella. Xavi Ferreny.
El cabal del riu Garona a poc va a la baixa, mentre les connexions viàries també es van normalitzant, però, això sí, amb restriccions. De la Nacional 230 es va reobrir el trànsit ahir a la tarda des de Viella fins a l'entrada de Bossòs, on s'hi accedeix a través d'un pas alternatiu. A l'est només hi poden accedir equips d'emergència i avui es preveu que s'hi pugui accedir per carretera. A la C28 també es va reobrir ahir, però només per equips d'emergència, i la previsió és que avui també es flexibilitzin les restriccions. A tot això, a Viella aquest matí a primera hora es preveu el restabliment d'aigua potable, mentre que a Arties i Salardú encara no disposen d'aquest servei i s'han d'abastir amb camions cisterna.
Avui que matem el programa des del Museu Reina Sofia de Madrid, on es pot veure una de les exposicions més extenses de Salvador Dalí, hem volgut conèixer una mica més l'artista de Figueres. Mar Balcells és criminòleg expert en art i afirma que les obres de Dalí figuren entre les més robades del món.
El Dalí és interessant perquè a la llista de l'any passat queda en el cinquè lloc amb 504 obres que van ser robades. El primer seria en Pablo Picasso amb 1.147 obres, però sí que és veritat que si ho mires per l'altra banda, per Interpol, pel que respecta a pintures només apareix que 12 han sigut robades. Estàtues, 30, dibuixos, 5. Podem dir que Dalí és un artista encara dels bastant robats avui en dia.
El perquè del ball de xifres el trobem en les falsificacions que també es roben. Mariano Costoso és cap del grup de patrimoni històric del Cos Nacional de la Policia, l'últim grup que va recuperar obra falsificada de Dalí a Catalunya.
Detectamos dos litografías aquí en Barcelona que tenían el mismo número de serie. En el desarrollo de la investigación, pues bueno, había un marchante por medio que era el que las había facilitado. A través de este marchante pudimos determinar dónde procedían las litografías y al final, en el mes de septiembre, acabamos interviniendo 47 litografías, todas falsas.
Avui a la secció de Crònica Negra, cap a 3:15, Pere Cullell i Enrique Figueredo, amb la coordinació de Joan Ferrer, analitzen els crims en l'art de Salvador Dalí. I la notícia optimista amb l'heroi Merlín la trobem precisament a la cultura. Pa Negre, l'obra més coneguda d'Emili Teixidor, es podrà llegir en anglès. Just un any després de la mort de l'escriptor, l'editorial canadenca Biblioegis s'ha fixat en la novel·la i n'ha comprat els drets. La versió anglesa s'afegirà a les traduccions de Pa Negre, el castellà, el gallec, el grec, l'holandès, el polonès i el romanès. Per commemorar el primer aniversari de la mort d'Emili Teixidor, Columna també ha creat una beca per escriptors novells. Premiarà un projecte literari de ficció en català. El guanyador rebrà 5.000 euros i tindrà un any per escriure la novel·la. Columna té previst publicar-ne la primera el juny del 2015.
A l'heroi Merlín volem fer un homenatge a l'Anna, que s'ha atrevit a pintar casa seva ella mateixa. Per tu, Anna, hem posat la pintura Luxens a només 19,95 €. Vine a la teva botiga l'heroi Merlín a Badalona, La Maquinista, Tarragona, Sabadell o Sant Boi de Llobregat i que no et pari res. L'heroi Merlín dona vida a les teves idees.
I els esports, pèssim dia per l'esport d'èlit català. El Barça de bàsquet perdia la final de la Lliga Endesa davant el Madrid, mentre el Girona frenava les seves aspiracions de pujar a primera després de perdre 0-1 a l'anada contra l'Almeria. Anem a pams. El Barça de bàsquet no va poder revalidar el títol de Lliga després de perdre en el cinquè i últim partit a la pista del Madrid 79-71. Madrid, Marc Mundet.
Doncs final de festa. L'equip ha tornat aquesta matinada cap a Barcelona amb la cua entre cames però amb el cap ben alt. Desballestats per tot arreu, sense Jaume, Michael amb Navarro lesionat, Xares amb una costella trencada, Todorovic també amb un dit trencat i l'Orbeck havent patit una lipotímia fa tot just una setmana. Per tot plegat, Xavi Pasqual deia que el seu equip podia estar ben orgullós de la feina feta aquest any.
Orgullós en quant a l'entrega, en quant a la feina, sí, sens dubte. Són molts mesos de competició jugant al límit, molts mesos de competició on els xavals ho han posat absolutament tot. Tanquem aquesta temporada amb la Copa del Rei, jugar a la Final Four i jugar a la final de la Lliga amb una temporada de tants i tants i tants contratemps. Crec que és per estar orgullosos d'ells.
Ara és moment de les decisions. 5 jugadors acaben contracte i una notícia que vam conèixer ahir a la nit mateix. Juan Carlos Navarro va reconèixer que molt possiblement, segurament, aquest any renunciarà a la seva participació amb la selecció espanyola.
Escoltem el comentari del periodista La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Joan Antoni Casanova.
La Lliga Endesa de bàsquet es va tancar ahir sense sorpresa. El títol és del Real Madrid. Era el més normal, però el Barça-Real ho va donar tot el cinquè partit, però tenia massa coses en contra. Algunes impossibles de controlar, com la malaltia de Michael, la gran lesió de Jaguay, a darrere ara la de Navarro. Tot i així, encara va tenir l'oportunitat de quallar la gran sorpresa. Amb les forces molt justetes, els blaugranes van ser capaços per moments de posar grans problemes als blancs i fins i tot de capgirar el marcador. Ingles i Exhibicius van ser els herois. Però per arrodonir la feina, hauria calgut una percepció normal de jugadors tan importants com Marcelinho, Oleson i Lorbeck, a banda de Navarro, que van fallar ahir. I en un aspecte global, la qüestió de les pilotes perdudes va ser un drama, que va permetre al Madrid fer 18 tirs més en joc i 5 tirs lliures més, massa regals. Ara, acabada la temporada, l'orgull per la professionalitat que un cop més ha demostrat aquest equip, jugant al límit, no ha d'impedir fer, amb la fredor necessària, una reflexió sobre les decisions que cal prendre perquè l'any vinent el favorit no torni a ser, a banda dels problemes que puguin aparèixer, el Real Madrid.
Mentrestant, el Girona haurà de remuntar dissabte que ve al camp de l'Almeria si vol pujar a primera divisió. Girona, Albert Bassas.
El Girona té el somni de l'ascens més coll amunt després de perdre ahir a Montilivi per 0-1 en el partit d'anada de l'eliminatòria final del play-off. Un solitari gol de Charles a la segona part, pitxichi de la categoria, obliguen els gironins a haver de guanyar dissabte a los Juegos Mediterráneos, una gesta difícil però possible, tal com reconeixia el tècnic del Girona, Joan Francesc Ferrer Rubí.
És un resultat que no és bo per nosaltres, això és evident, però bueno, tenim que seguir lluitant, estem a la mitja part d'una eliminatòria i per nosaltres serà important intentar fer el 0-1 allà, que siguem nosaltres els que puguem marcar per ficar-nos a dintre la possibilitat de remuntar.
El club tornarà a facilitar el desplaçament de socis posant autobusos a disposició, havent descartat finalment l'opció del tren.
Gràcies, Albert. Mentrestant, Thiago reclama a RAC1 més protagonisme. En declaracions al primer toc, l'estrella de la final de l'Europeu Sub-21 no va voler respondre a preguntes sobre el seu futur ni sobre el Barça, però sí que va deixar dit que vol anar al Mundial del 2014 i que per aconseguir-ho li cal més presència en partits importants de la que ha tingut fins ara el Barça.
Jo crec que és el senyor igual que futbolista, sobretot els futbolistes, però poden parar a ganar títols, poden poder partir els seus equipos, però jo crec que la màxima aspiració per un futbolista és poder disputar un mundial, per que una persona pugui ir a una selecció. Tiene que jugar part dels seus equipos, no és relevant, però tiene que demostrar en el dia a dia que el seleccionador puede contar con él.
La clàusula de Thiago, recordem, és de 18 milions d'euros fins al 31 de juliol i el migcampista és conscient que diversos equips europeus, entre ells el Manchester United, el City o el Madrid, estarien disposats a pagar-los per endur-se'l. I atents també al que llegim al periòdico. Cito Pons demana auxili pel seu etern rival Joan Garriga. Els dos expilots van ser enemics esportius als anys 80 al Mundial de Motos, arribant a protagonitzar diverses polèmiques fora de l'asfalt. Fa uns anys Joan Garriga va tenir problemes amb la justícia per tràfic de drogues i per tinença il·lícita d'armes, i fa uns mesos es va quedar sense casa i dormia al seu Seat Panda. L'expilot és ara a l'hospital després de patir dos infarts. Des que va saber que havia perdut la casa, Cito Pons es va fer càrrec de les despeses del seu exadversari i ha lamentat que tothom s'atreveixi amb Joan Garriga. Déu no deu aquesta notícia perquè va ser un dels grans pilots dels 80. Estem parlant d'un dels duels més apassionants que hi havia al món dels esports, que era Cito versus Garriga. Doncs això, la situació de Garriga dormint amb un cotxe després de problemes greus amb les drogues i després d'haver patit dos infarts. Passem ara a la resta de l'actualitat en format més breu, en Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
La cadena humana de l'11 de setembre anirà de la Jonquera a Alcanar. Recorrerà un total de 400 quilòmetres i passarà per 86 municipis. A partir de la setmana que ve, tothom qui vulgui participar ja es podrà començar a inscriure a través del web de l'Assemblea Nacional Catalana o a les seves seus. Serà a la tarda. Volen que l'hora clau d'aquesta cadena sigui les 17:14.
El govern espanyol respon al Fons Monetari Internacional que la reforma laboral ja està feta. L'FMI ha exigit a Mariano Rajoy més sacrificis per aconseguir reduir la taxa d'atur, que ja supera el 27%. Per això li proposa una altra reforma laboral laboral que abarateixi l'acomiadament, moderi dràsticament els salaris i apugi els impostos.
L'oposició en ple reclama explicacions al Departament de Salut pel nou cas d'un alt càrrec que manté vincles amb la sanitat privada. Es tracta del director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Pedrosa, que alhora és apoderat d'un holding de 6 empreses de fisioteràpia que treballen per la sanitat pública. Ho va denunciar ahir la plataforma d'afectats per les retallades.
I al Brasil no n'hi ha hagut prou amb la decisió d'abaratir el preu del transport per aturar les mobilitzacions. Sense anar més lluny, les últimes hores milers de persones han col·lapsat al principal pont de Rio de Janeiro. La presidenta Dilma Rousseff s'ha limitat a dir que han d'escoltar el carrer, però no ha pres cap mesura.
I la resta dels esports en Repsol.
A la Copa Confederacions, actuació destacada de Neymar, que aquesta nit ha liderat la victòria del Brasil 2-0 contra Mèxic. El nou jugador del Barça ha marcat el primer gol i ha fabricat el segon amb una bona jugada personal. Amb aquest resultat, la Canarinha s'ha classificat matemàticament per les semifinals del torneig, juntament amb Itàlia, que ha derrotat 4-3 al Japó. Aquest vespre, a les 9, la selecció espanyola jugarà el segon partit contra la dèbil Tahití. El Barça ha posat a la venda amb gran èxit la segona equipació de la temporada vinent amb els colors de la Senyera. I a la nit, en dues hores, se'n van vendre prop d'un miler. I l'Espanyol presenta avui Abraham González, migcampista català procedent de l'Alcorcón. Demà serà el torn de Juan Fuentes, defensa fitxat del Còrdoba.
Hola, com va? Soc aquella platja que encara no coneixes. Però, com veuràs, no parlo ni polinesi, ni hawaià, ni anglès amb accent australià. Per què? Perquè estic al teu mateix país. Però, és clar, com que encara no m'has descobert, no saps que la meva aigua també és cristal·lina, que la meva sorra és blanca i que estic aquí al costat? Vinga, busca la guia Repsol, troba-hi la platja que més t'agradi i vine a gaudir.
Encara et queda molt per conèixer del lloc que ja coneixes. Guia Repsol 2013.
Sorpresa a la pàgina 19 de La Razón. Anunci a pàgina sencera i a tot color. Història del Partido Popular. Una enciclopèdia de 6 volums, de 24 per 30 centímetres, feta en paper cuixé de 170 grams per metre quadrat, a 5 colors, amb portada de 6.000 amb nervis. Portada de 6.000 amb nervis, literal de l'anunci. Estampacions d'or. L'anunci és ben bé, hi ha pròlegs a cada totxo de destacats membres del PP. Alicia Sánchez Camacho, per exemple, prologa el segon volum, Siglo XX, des de la muerte de Franco hasta las elecciones generales de 1996. Altres prologuistes són el ministre Soria, el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antoni Beteta, els exministres Zaplana, Romà i Becaria. L'anunci acaba dient: no permita que otros se lo cuenten. Empiece a disfrutar de esta primicia ahora. Condiciones muy especiales para simpatizantes y militantes del partido. Ajunten un telèfon, el més curiós és que comença amb 93, per tant, l'editorial és catalana.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.